I ara tenim així amb nosaltres el president de la Caixa Rural de Vila-real, Enric Portales. Molt bon dia, Enric.
Hola, molt bon dia.
Un projecte pioner, la Fundació de la Caixa Rural presenta a Neurovila, no?
Efectivament, avui ho hem presentat en companyia del senyor alcalde i del concejal, del regidor de Serveis Socials, aprofitant que venien a visitar el campus Xica Estiu, que és el campus d'estiu de Xicaès, de l'associació Xicaès, que enguany l'hem pogut fer en totes les mesures de seguretat, naturalment, però que ha representat una gran notícia per als xiquets i les xiquetes i les famílies, perquè han pogut reprendre aquesta activitat que era tan demandada.
Cal recordar que avui han vingut a visitar-lo tant l'alcalde de Vila-real com l'edil de Serveis Socials, perquè ells són patrocinadors també d'aquesta iniciativa que se té per part de la Fundació de la Caixa Rural en Xicaès. Però què és Neurovila? Pues Neurovila és un projecte per a recolzar o ajudar als afectats per el dany cerebral. Recordem que estos xiquets, després de passar esta fase aguda de forma hospitalària, se'n van a casa i necessiten molt de recolzament, no?
Sí, és una malaltia que, de la mateixa manera que vam actuar en xiquets, creant un espai d'atenció i de recolzament a aquells xiquets i xiquetes que tenien diversitats funcionals, tant cognitives com psicomotrius, Ara volem encetar un nou projecte per a totes aquelles persones que han tingut un dany cerebral adquirit, aquelles persones que han nascut, que probablement han viscut alguns anys de la seva vida amb un funcionament cerebral normal i que a causa de qualsevol fet extern, com ara un accident o un tumor o qualsevol altra cosa, es provoca aquest dany cerebral adquirit. Efectivament, el que és el seu sanament està cobert i molt ben cobert, per cert, en les nostres instal·lacions hospitalàries, tant de Vila-real com de la comarca i de altres llocs. Però quan s'acaba aquesta etapa aguda, com tu has dit, efectivament tenen dificultats de cara a la recuperació de la seva funcionalitat prèvia. I com que en Vila-real no hi ha cap centre dedicat específicament a aquesta rehabilitació, hem pensat que des de la Fundació podíem iniciar un projecte, ja que la nostra experiència en Xicaès demostra que els nostres professionals poden fer-se càrrec perfectament de la rehabilitació d'aquestes persones. No venim a fer-li la competència a ningú, no venim a ocupar un espai que algú altre ocupe, sinó que a Vila-real no hi ha cap centre d'aquestes característiques i, per tant, el que volem és justament ajudar els altres centres que estan en altres ciutats, com ara Castelló mateix, a desmassificar-los. Vull dir que en l'actualitat molta gent de Vila-real no pot accedir a aquestes rehabilitacions i estem donant-los l'oportunitat de que ho puguem fer en el seu lloc, en la seua ciutat.
En aquest cas, el que se ve és a cobrir les carències que pugui tindre la ciutat de Vila-real. Així, se trata de que tindrem fisioterapeutes, logopedes, se farà una teràpia ocupacional, neuropsicològica, per a la... Clar, la gent que no hem estat prop de les persones que requereixen d'aquests serveis, no sabem lo important que és per una família el poder tindre un puesto on tinguin tot aquest tipus de recursos que puguen oferir-nos. És que no és algo que tinguem que agarrar-nos a la lleugera, sinó pensar que en aquest cas el que s'està fent des de la Fundació és sumant perquè no tinguem aquestes carències.
Efectivament. Com tu has dit, moltes famílies tenen dificultat per accedir a aquests llocs en els quals s'intenta rehabilitar en la mesura del possible, perquè en moltes ocasions és, no es pot arribar a una funcionalitat de que els que tenien prèviament els malalts, però el que sí que se pot aconseguir és una rehabilitació d'algunes de les funcions bàsiques. I per tant, estem treballant en això i vam pensar perquè, com ja he dit al principi, els professionals que tenim en Xicaes han demostrat l'experiència i la capacitat de poder portar a terme aquesta rehabilitació. Les llistes d'espera dels llocs de rehabilitació, com per exemple l'Hospital de la Madalena, que és públic, i altres llocs privats com l'Ateneu de Castelló, demostren que hi ha una mancança, vull dir que hi ha una necessitat. Aleshores, com que la nostra fundació treballa des de Vila-real i per a Vila-real, hem pensat que seria una bona oportunitat de donar servei a tota aquesta gent i utilitzar tota la nostra experiència en el tractament a xiquets i xiquetes que tenen capacitats diverses i portar la nostra experiència a la rehabilitació d'aquestes persones.
Seran teràpies individualitzades, és
sí,
a dir,
sí.
Cada cas se tratarà en el que es tinga que tratar, el temps que es tinga que tratar, i, clar, la gent ara estarà sentint-nos i imagines, no? Com poden vindre, com s'han d'apuntar, què han de fer, perquè jo me pose en el lloc d'eixe mare, o d'eixe pare, d'eixe tio, o d'eixe germà que diga, per fi, podem anar a un puesto on sé que m'atendran i el tinc així dins de casa. Com podran fer-ho?
A través de la nostra pàgina web, tindran la pàgina de la Fundació, tindran informació de com inscriure's. L'activitat, he de dir que no està limitada a xiquets i xiquetes, sinó que també està dissenyada per a atendre persones majors i començarà a funcionar a partir de setembre en horaris de matí. Tota aquesta activitat està dirigida a aquesta atenció efectivament especialitzada. I vull deixar clar que no se tracta d'un centre de dia, és a dir, no és un lloc al qual aquestes persones puguen anar i passar el matí fent diverses activitats, sinó que són teràpies, és a dir, són teràpies per a cada una de les persones i són teràpies individuals. No serà un lloc en el qual puguen diguem, deixar els malalts durant tot un matí o durant tot unes quantes hores,
claro.
Sinó que seran activitats concretes pensades per a cadascun dels malalts.
M'estava llegint el pensament, perquè antes quan parlava de, bueno, pues estos danys cerebrals que poden sofrir xiquets i xiquetes, jo ja pensava, bueno, com també el puesto es diu Xicaes, pensem en xiquets. Bueno, vostè m'ho aclarís i me diu que també persones majors, adolescents, és a dir, és que, claro, això s'obri un ventall de possibilitats per a moltíssima gent, eh? Estem parlant de que el projecte pot tindre una envergadura per a tindre en compte. I, a més, després, vostè m'ha aclarit que també jo m'havia quedat un poc, almenys, en fer-li la pregunta de això no és un puesto per vindre a passar el rato, sinó així tenim especialistes per fer coses concretes i per donar solucions. És a dir, no és un centre de dia.
No és un centre
de dia. O sigui, jo crec que això ha quedat ben clar, per la gent que estigui escoltant-nos, que al final és el que demandem, les persones que tenim gent amb problemes al nostre voltant.
Sí, solucions. Sí. Clar. La qüestió, tal com jo l'havia plantejat des del principi, és que en els bons professionals sanitaris de què disposem a Castelló i a Vila-real, diguem que la primera fase després d'un accident cerebral està assegurada, la vida continua, però aquesta rehabilitació, aquesta reeducació que moltes vegades s'ha de produir en una persona, perquè alguns han perdut l'habilitat de moure les extremitats, per exemple, altres tenen dificultat per al raonament lògic, per al raonament lingüístic, etc. I recuperar tot això serà la nostra tasca. És a dir, no és cuidar, no és atendre durant uns dies o durant un període del dia a aquests malalts, sinó que és intentar recuperar la funcionalitat en la mesura del possible, ja ho he dit abans, la funcionalitat de les persones que han tingut aquestes desgràcies, no? De tindre un accident.
En la nota de premsa que ens han passat diuen, com a centro neurorehabilitador, en les fases subagudes i cròniques o de manteniment sense descartar les lleus, és a dir, oferim solució, perquè què és una una cosa lleu, és dir, el que una persona pot significar lleu, però una persona és greu, això ho valorarà l'equip que tenen així en Xicaes, la gent que estiga... Sí, la gent que estiga a disposició de la persona que patís això.
Clar, no se pot atendre una rehabilitació sense un diagnòstic previ, òbviament. I estem parlant de la rehabilitació tant d'afectacions lleus, com podria ser, per exemple, després d'un ictus, una pèrdua parcial del que seria la capacitat lingüística, que es pot recuperar a poc, i després n'hi ha altres deficiències que poden haver-se convertit en greus, no? Però, òbviament, tenim tot un personal que serà capaç de fer un diagnòstic i que aquest diagnòstic després permetrà que hi hagi una recuperació major o menor, depenent de quina siga la situació i quina siga l'afectació. No anem a fer miracles, sí, anem a treballar en persones que tenen una capacitat de recuperació i, clar, aquestes persones que tenen la capacitat de recuperació poden arribar fins on poden arribar. No hi ha una assegurança de recuperació total, no? Això és depenent de quin ha sigut l'accident cerebral que hagin tingut els malalts.
Però si tenim fisioterapeuta, logopeda...
Sí.
També es tractarà la neuropsicologia,
sí,
i la teràpia ocupacional. Lo de la teràpia ocupacional, exactament, per si ho coneix, Enric.
Dona, jo no sóc especialista, però la teràpia ocupacional es refereix a la capacitat de recuperar els moviments, la capacitat de recuperar totes aquelles habilitats que realitzem habitualment cada dia i que som pràcticament incapaços de conèixer, de ser conscients de les que fem, de les coses que fem, no? Mm-hmm. El simple fet d'agarrar un bolígraf, de contestar un telèfon, tot això, n'hi ha persones que ho perden, i és que quan ho perden que se donen compte de la nostra habilitat, no? La teràpia ocupacional va dirigida a recuperar totes aquestes capacitats que se perden i que formen part de la nostra quotidianitat, no? El fet de, si fórem conscients, per exemple, quan ens assentem a dinar, de la quantitat de moviments que fem i de la quantitat d'activitat que fa el nostre cos per a menjar, no només per a deglutir, sinó també per a utilitzar els coberts, els plats, el got d'aigua, etc. Tot això ens faria pensar que si tinguérem un accident cerebral i que se limitaren les nostres activitats motrius, això seria terrible, no? Terrible per a les persones que no som conscients de tot allò que necessitem per al nostre dia a dia. La teràpia ocupacional va dirigida a això, va dirigida a recuperar i ses, diguem, rutines diàries per a que la persona puga ser lo més autònoma possible.
És que, clar, la frase és molt curta, però l'explicació quan se dona ens fa conscient de tot allò que pateixen aquestes famílies i que no ens adonem fins que no ens passa. També se parla de l'atenció i el recolzament a les famílies. Això és algo que ja sabíem perquè en Xicaes se venia fent.
Sí,
però esta vegada i s'extendrà a més membres de la família. És a dir, li poden fer una atenció a un fill, en vez de un pare, no? Perquè en este cas pot ser un pare, una mare, el que sofrisca algun tipus d'estos, i pot ser la teràpia per al fill també.
És que és necessari la formació no només dels especialistes, que diguem que ja se'ls suposa en els seus estudis, sinó la formació de les persones que se dediquen o que estan en les persones que hagin tingut, en les malalts que han tingut el dany cerebral. La manera com s'ha d'actuar, perquè tendim, mos passa a tots, quan alguna persona no és capaç de fer una cosa, fer-li-la, perquè resulta més còmode, més senzill, és més ràpid. Quan a una persona no li eixen les paraules, dir la paraula abans que la persona la diga. I tot això són actituds que, si bé no són negatives, perquè el que pretenem i el que volem és ajudar al malalt, probablement no siguin les més adequades per a la seva recuperació, no? I crec que és important que els familiars estiguen en contacte amb els especialistes i que sàpien com actuar, com han d'actuar en el malalt. Sobretot al principi, no? És importantíssim en tant per al malalt actuar el més pront possible després d'haver superat la, la malaltia o l'accident que li ha provocat el dany cerebral, i després també en les famílies, perquè després les rutines són difícils de canviar, no? I si, per exemple, estic pensant que és molt més senzill pelar-li al malalt la poma que intentar que se la pele, no? Perquè el fet de que el malalt hagi de fer aquesta activitat és molt més lent, no? Però, clar, a la llarga serà molt millor que el malalt puga aconseguir fer activitats, com dic, quotidianes, encara que li costi molt més. És més gratificant.
I tot això començarà a partir de setembre?
Ajà, a partir de setembre començarem, iniciarem este projecte que ens té molt, molt, molt il·lusionats, la veritat.
I quan es començarem a es començarem, dic jo, perquè al estar a la ràdio al mateix lloc ens veiem tots els matins.
Sí.
Quan es començarem a rebre a aquestes persones ja com a usuaris d'aquest servei que donaran?
Començarem la inscripció a partir d'ara mateix, és a partir del moment en què se faça públic, la gent ja podrà inscriure's, perquè ahir mateix en la nota de premsa teniu la pàgina web a partir de la qual la gent es pot inscriure, i, com he dit, a setembre, depenent de si hi ha festes o no hi ha festes, començaríem a principis de setembre. Si hi ha festes, després que s'acaben les festes, perquè encara que no siguin unes festes com han sigut habitualment, hi ha un període de relaxació, de tranquil·litat, de vacances, i després ja podríem començar en totes les teràpies.
De quantes places estem parlant?
En principi estem parlant de les mateixes places que tenim en Xicaes, és a dir, aproximadament entre 20-25 persones podríem atendre.
Jo crec que se quedarà. Hauran d'ampliar...
Però és el que tenim, vull dir, el que no podem fer tampoc és, per assumir més persones de les que podem, donar un mal servei. I crec que és convenient que els especialistes coneguen els malalts, que sàpien com actuar, que facin un bon diagnòstic, que hi hagi aquest recolzament i s'ajuda a les famílies, i que siga efectiu i que siga significatiu. Per tant, crec que és millor acollir poca gent, i després, si hi ha més necessitat, buscaríem a veure quines són les maneres, o bé contratar a més personal, o bé ampliar els horaris, no ho sé, ja ho... Però anem a començar, primer que res, en esta iniciativa, i anem a començar en setembre, anem a començar pronte, i a veure quina és la repercussió que té això en la nostra societat de Vila-real. Que després tenim més mancances, mirarem a veure com podem solucionar-les.
Enric Portalés, president de la Caixa Rural de Vila-real, moltes gràcies per haver-nos explicat això, i des de luego l'enhorabona a la Fundació, perquè iniciatives com aquestes són les que fan realment falta en aquest moment.
Sí, jo, quan hem parlat i quan hem donat la benvinguda a l'alcalde i al regidor de Serveis Socials, dalt en la visita a Xica Estiu, ja he dit que Xicaes i Neurovila i totes aquelles activitats se centren en la missió de Fundació Caixa Rural Vila-real de donar una repercussió dels beneficis que Caixa Rural dona a la ciutat de Vila-real. Pensem que n'hi ha necessitats perentòries, n'hi ha necessitats que s'han de cobrir, i sobretot des de fa uns anys estem molt vinculats al que són les necessitats dels col·lectius més desfavorits.
En aquestes paraules es quedem. Una abraçada ben gran per a tots els membres de la Fundació per part de Ràdio Vila-real, i un reconeixement. Enric Portalés, president de la Caixa Rural de Vila-real. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.